els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Al matí Ràdio Estel, els divendres, cap a aquesta hora, cap a 11:45 aproximadament, doncs ens dediquem una estoneta, dediquem nosaltres una estoneta a parlar d'educació, perquè avui ens volem centrar en un tipus d'educació que abans de la pandèmia realment, Olga, semblava com ciència-ficció, no? L'educació híbrida.
Semblava increïble.
Semblava inverossímil, no? I que cada vegada aquesta paraula híbrida, mira, haurem de dir-li a la Montse que ens faci una explicació d'on ve, perquè s'ha posat en les nostres vides, en diversos àmbits. Per aquest motiu avui, perquè ens parli d'aquesta educació híbrida, ens acompanya Miquel Àngel Prats. Ell és mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Moltíssimes gràcies, professor, per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia. Primera pregunta, òbvia, no? Olga, seria què hem d'entendre per educació híbrida?
Molt bé, molt bé. És allò típic que diem, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Mireu, va molt bé aclarir terminològicament exactament què s'entén per educació híbrida, perquè el que hem fet en pandèmia, perquè jo crec que tot això ve de la qüestió pandèmica, el que estem fent i el que hem fet en pandèmia, en molts casos ha estat una mica aberrant, i hem fet el que hem pogut, d'acord? I llavors, quan parlem de l'educació híbrida, molt sovint potser podem arribar a tenir confusions, I les confusions són el fet de que puguem pensar que l'educació híbrida és, doncs, disposar dels alumnes connectats a casa i que després, doncs, vagin a l'escola, no? I escolta, ens quedem així, d'alguna manera, doncs, tan tranquils, no? Quan probablement del que estem plantejant és d'un model educatiu que està construït en presència de les tecnologies. És a dir, no es tracta tant del que ha succeït d'incorporar la tecnologia a cop de martell, que és el que probablement ha succeït, sinó de construir un model educatiu en presència de les tecnologies. I això suposaria començar a pensar en precisament reforçar molt més l'acte educatiu presencial. Si alguna cosa ens ha deixat fer emergir la pandèmia és de la importància que arriba a tenir la presència, no? Llavors, doncs, en aquest sentit, el que nosaltres apostem i defensem en l'informe és que existeixen maneres molt diferents d'entendre la presència.
Quan
I, per tant, podem tenir això, diferents escenaris, no?, molt frescos de presència.
Ara Miquel Àngel feia referència a l'informe, i és que sovint, quan parlem d'educació, parlem de la Fundació Bofill, el think tank d'educació, que tenen justament aquesta publicació a la que tu feies referència, una publicació recent de juny de 2021 sobre l'educació híbrida, titulat Com impulsar la transformació digital a l'escola, que tu, juntament amb l'Helena Sintes i la col·laboració d'experts amb la matèria, vareu liderar aquest informe. Ara l'anirem desgranant. Però, d'entrada, què hauríem de destacar? Perquè segur que hi ha algú que... Això que tu deies, no? Quan dèiem híbrid, pensava... això què és? Que facin una part de l'escola, com va passar a secundària, sobretot, no?
Exacte.
Una setmana a casa, una setmana a l'escola... què hauríem de destacar de l'informe sobre educació híbrida?
Clar, d'entrada, et podria dir que el que nosaltres també defensem és que quan parlem de transformació digital de les escoles, sempre molt sovint tenim el defecte de posar l'accent i l'èmfasi en qüestions del ferro. Quan en el fons, quan parlem de la transformació digital a l'escola, si hem de posar l'èmfasi i l'accent, l'hauríem de posar en les persones. Per tant, primera gran aportació, primera gran qüestió a destacar. Quan parlem de transformació digital, l'accent està en el valor de les persones, vol dir en l'acompanyament, d'acord? Uh-huh. Això què voldrà dir? Voldrà dir que si el que volem és accelerar, ajudar en els centres que digitalment es transformin, siguin molt més competents, probablement no haurem de posar tant l'accent en qüestions de màquines i connectivitats, que són importants, no estic dient que no siguin importants, sinó que haurem d'invertir molts esforços, molts esforços amb com acompanyem. La paraula acompanyar és molt bonica, ve del llatí companis, que vol dir menjar del mateix pa. Vol dir com et poses al costat dels centres, dels professors, dels alumnes i de les famílies per poder ajudar-los a que vagin entrant en un món que, escolteu-me, en honor a la veritat, cada cop va sent més digital.
Totalment. Sí, a tot arreu, a tot arreu. Però tu saps segur, Miquel Àngel, que ara hi ha moltíssima gent que li està passant pel cap aquella notícia que de tant en tant anem llegint, anem sentint, anem dient, el típic cunyat, mundinar o no cunyat, és igual. Quan sentim que els gurús digitals, aquests de Silicon Valley, les grans empreses, els documentals que podem veure sobre els creadors del like de Facebook, totes aquestes coses, als centres educatius on van els seus fills no hi ha espai per les pantalles i no hi ha espai per les tecnologies, com a mínim quan són petits, perquè és evident que vivim a un univers on estem digitalitzats completament. Per tant, arriba un moment que han d'estar presents. Com es combina això amb el que tu ens expliques ara?
Bueno, jo t'explico. Això, aquesta, diguéssim, aquesta...
A veure, Miquel Àngel Prats, l'hem perdut.
Estàs bé, Miquel Àngel?
Primera pregunta. A veure, Miquel Àngel? Sí, ara no. Mira, fem una cosa, Olga, si et sembla, marxem res a publicitat perquè hi ha hagut un petit problema amb el micro. Jo l'he pogut escoltar de fons al Miquel Àngel Prats, per tant, està bé. Ell és mestre psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia de Psicologia de Blanquerna. Estem parlant avui a matrícula oberta d'aquesta educació híbrida. Nosaltres tornem a connectar amb el doctor Prats. Marxem res a breument a publicitat i a la tornada continuem parlant amb ell.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon. 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. When you wake up in the
morning and you're shadowed by the darkness. Ens acaba de comprovar que estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Estàvem parlant amb Miquel Àngel Prats, mestre i psicopedagog, doctor en pedagogia per la Facultat de Blanquerna. Doctor Prats, ja està tot bé, no? Tot correcte,
sí,
que havíem
perdut. Tot resolt.
Clar, sap què passa? Jo ho entenc, perquè clar, aquests temes d'educació híbrida, no?, són tan apassionats, no?, que clar, un...
que la mínima xoques amb el micro.
La mínima, sí, la mínima... Bueno, això és el que acostuma a passar. Fixeu-vos, això que acaba de succeir ara mateix, i que fixeu-vos que s'ha resolt de manera doncs, molt satisfactòria, això quan passa a les escoles, precisament, produeix molta frustració. I aquesta és la raó per la qual molt professorat molt sovint acaba veient que és una cursa d'obstacles. Perquè, esclar, mira, el que acaba de passar és un bon exemple per veure què succeeix a nivell d'innovació a les escoles. No? És a dir, tenim professors molt innovadors, però que quan veuen que hi ha tot aquest soroll tecnològic, provoca el fet aquest de dir ui, escolta'm, deixem-ho estar, perquè...
Millor ens quedem amb lo tradicional, no?
Efectivament.
Però ho hem pogut resoldre bé, o sigui...
Ja està
tot solucionat. Avui, com dèiem, estem parlant a matrícula oberta d'aquesta educació híbrida. Professor Prats, clar, la pandèmia doncs, ha obligat que la tecnologia, doncs, com estem explicant, fos una peça clau. Havent tornat a aquesta presencialitat, ajuda que tant alumnat com professorat estiguin, podríem dir-ho d'aquesta manera, familiaritzats, no?, amb la tecnologia. Com es pot aprofitar aquesta experiència?
Aviam, deixa'm aclarir-te una qüestió que tenia a veure amb la pregunta que tenies abans.
Sí, la Olga, no?, que havia plantejat sobre sí, aquests gurus tecnològics.
No, i que a més és cert, és una de les constants que té a veure amb el fet aquest de dir, escolta'm, aviam, si bona part dels pares que han creat doncs, la tecnologia, els seus fills van a escoles... Bé, això no és del tot ben cert. Els han portat en escoles, ho dic perquè hi ha tot un llibre que també ho explica, que surt d'aquí, on realment aquestes escoles el que han fet ha sigut un ús molt regulat de la tecnologia, d'acord? Que no vol dir pas que l'hagin prohibit, sinó que l'han regulat. I jo crec que la clau de volta de tot plegat està aquí. Una certa regulació. I una certa regulació vol dir que els alumnes, els propis alumnes, juntament amb els professors, juntament amb les famílies, s'han posat d'acord en quins moments cal afegir tecnologia i en quins moments cal doncs, estar d'alguna manera present. No? És a dir, ser capaços d'utilitzar-ho amb una certa de sentit comú. Jo crec que el pitjor que podem fer en aquests moments a les escoles, i us ho dic sincerament, és prohibir, perquè en aquests moments el que necessitem és... És a dir, molt sovint parlem de que els nanos són nadius digitals, no?, perquè han nascut envoltats de tecnologia, però us ben asseguro que són orfes, perquè més que nadius són orfes, perquè en aquest cas no tenen referents i bons models o exemples. O sigui, fixeu-vos molt sovint quan els adults no tenim bons exemples de comportament de l'ús tecnològic. Per tant, no som bon exemple, no som bon model. I no podem demanar o exigir res a la canalla que no siguem nosaltres els primers a executar-ho, no? Per tant, aquí tenim un tema...
Que és un gran repte, no? Intentar buscar bons models perquè ells puguin, no?, aprendre d'aquest ús de les tecnologies.
Efectivament. De fet, aviam, el tema tecnològic sempre acostuma a portar a posar una mica allò que s'anomena els pèls de punta, no? És a dir, la paradoxa tecnològica és aquella que, fixa't, la tecnologia et fa ser molt a prop d'aquells que són molt lluny. Per tant, fixeu-vos, en aquests moments jo puc estar molt a prop vostre, tot i que vosaltres esteu, diguéssim, físicament lluny de mi, no? I per tant ens sentim a prop, no? Però alhora, quantes vegades ens fa sentir molt lluny d'aquells que són molt a prop. És a dir, quantes vegades veiem que en una taula de qualsevol tipus de restaurant o a la taula mateixa de casa, cadascú té el seu dispositiu mòbil i cadascú va a la seva bola, tot i estan tots junts, no?, compartint una mateixa taula. Per tant, fixeu-vos aquesta paradoxa, no? És a dir, clar, i tot això s'ha d'ensenyar, s'ha de regular. Un ha de ser, d'alguna manera, molt conscient de l'ús que en fa de totes aquestes qüestions tecnològiques. No?
Mm-hmm. És curiós que l'ús, a vegades quan els fills ja utilitzen aquesta tecnologia, que, com dèiem, ha ajudat a que avancem en aquesta línia la pandèmia, que també el professorat ho ha anat regulant i van aprenent i van acompanyant a la canalla, però quan tu els veus que després estan a casa amb el dispositiu que correspongui, fent els deures, el que sigui que han de fer, però sempre arriba aquell punt que penses, ara ja han acabat o no han acabat? Ara ja han passat a l'app dels jocs o no han passat? Passo per allà i em faig la despistada, pregunto com van els deures. És una mica complicat després també regular-ho això a casa, perquè ni vols fer de sergent, però tampoc vols que et prenguin el pèl, no? Clar. Trobar aquell punt mig costa una mica.
Molt.
I és molt tentador.
Mm-hmm. Completament d'acord. De fet, el que nosaltres molt sovint demanem amb els pares és que també estiguin al dia del que consumeixen els seus fills, no? I això demana un petit esforç, no? Un petit esforç perquè sabeu què passa, sabeu què succeeix, que el canvi generacional és molt gran, molt gran. I molt gran vol dir que, clar, ara mateix, us poso un exemple, no? Que els pares no sàpiguen avui dia qui és l'Ibai, tenim un problema. No, de veritat, us ho dic sincerament, tenim un problema, perquè això vol dir que els nostres adolescents i els nostres infants i adolescents estan consumint mediàticament un contingut determinat que pares i adults desconeixen completament. i es pensen que encara miren la televisió. I les coses van per un altre cantó, no? Per tant, clar, haurem de pensar també en alfabetitzar, en aquest cas, doncs, a les famílies, no? És a dir, ajudar-los a entendre quin és aquest consum mediàtic que en aquest cas tenen, no? I després hi ha un altre col·lectiu que ens l'estem deixant gairebé perdut de la mà de Déu, que és la gent gran, les persones grans, i cada cop va sent la fractura digital amb aquest col·lectiu, que és cada cop més vulnerable, cada cop és més gran, i caldrà que fem també mesures, diguéssim, de formació al voltant digital molt importants, no?
Per ara qui s'hagi quedat allà pensant, l'Ibai és l'Ibai Llanos, és un streamer, té un canal de Twitch que aconsegueix que vagi en Piqué de tant en tant, el jugador de futbol del Barça, i fan converses i té milers de seguidors arreu del món.
L'Olga ha fet els deures, eh? O sigui, és una bona mare, eh?
Jo l'Ibai a vegades a casa dic coses, noms d'aquests, i em diuen, ah, però tu saps qui és, mama?
Ah, clar.
Avui he guanyat medalleta, va.
Exacte.
Llavors, Miquel Àngel, què hauríem de fer? Què és necessari per aconseguir un impuls real d'aquesta digitalització de l'escola?
Mireu, nosaltres el que d'alguna manera proposem és que no tornem enrere, és a dir, aprofitar tot el que hem après de la pandèmia. Això en primer lloc. És a dir, molt sovint estem començant a sentir, home, ara quan sortim de la pandèmia, perquè d'alguna manera també voldria deixar clar que encara estem en pandèmia, perquè molta gent es pensa que ja hem acabat, i això d'acabat encara no, eh? Encara estem en pandèmia. Per tant, molt sovint la gent diu, bueno, quan sortim tornem com abans, eh? Tornem com abans. I jo crec que és un error. Jo crec que hem d'aprendre molt del que ha succeït a la pandèmia, perquè hi ha coses on la tecnologia ens pot ajudar i molt. Ens pot ajudar i molt. Aquesta seria la primera qüestió. La segona qüestió, jo crec que si ha quedat clar d'alguna manera, és la importància que arriba a tenir la presència. I quan parlem de la presència vol dir el rostre a rostre. Doncs escolteu-me, fem una gran revolució presencial, i això vol dir siguem capaços de pensar en noves maneres d'entendre la presència. I d'entendre la presència vol dir maneres molt fresques de poder ser a l'escola, i no només de poder ser a l'escola, sinó també d'obrir l'escola a la comunitat. I, per tant, ajudar-nos també de la tecnologia, sobretot per aquells col·lectius més vulnerables o aquells col·lectius que, d'alguna manera, no han pogut tampoc tenir aquest suport tecnològic. Què vull dir amb això? Quan parlem d'educació híbrida, estem dient que podem ser capaços de distribuir temps i espais de manera molt diferent, sense perdre el que nosaltres anomenem la personalització de l'aprenentatge. Què vol dir? Sobretot, tres pilars. El que anomenem, sobretot, el principi de socialització. En segon lloc, vol dir que els nanos entre ells es relacionin. En segon lloc, el que nosaltres anomenem el principi d'autonomia, una qüestió que per nosaltres ara és fonamental. Què vol dir? Que s'espavilin, que siguin capaços d'autogestionar-se. Una de les, sobretot, evidències més grans que ens ha demostrat també la pandèmia és que aquells nanos que s'han sortit més bé del tema pandèmic han sigut aquells que s'han liderat més bé a si mateixos. Què vol dir això? Doncs, home, que s'han llevat a l'hora que s'han de llevar, que han seguit unes rutines, d'alguna manera, doncs, ben exactes, i que, per tant, no han perdut el seu cercle, en aquest cas circadià, no? Per tant, treball, diguéssim, autònom. I en tercer lloc, el que anomenem com a atenció, diguéssim, o principi d'atenció individualitzada. Vol dir la importància que arriba a tenir el seguiment, la tutoria, la mentoria, etc. Per tant, què plantegem? Home, doncs plantegem un model a l'escola en el que podem treballar en aules ordinàries i en altres espais educatius on podem estar acompanyats i on podem utilitzar també la tecnologia. I podem tenir espais sincrònics, espais asincrònics, completament, per això diem híbrids, perquè, escolta'm, en el fons podem estar perfectament en una classe expositiva, però també podem estar davant de l'ordinador fent una feina de manera autònoma o treballant en grup amb un altre grup d'una altra escola on hi ha un tutor que ens està ensenyant doncs, alguna altra classe. No?
Clar, doctor professor Prats, jo ja li dic doctor, directament, perquè el que ens està dient, Olga, jo estic prenent apunts. Perquè
és doctor en pedagogia, per tant.
També, però clar, són consells molt vàlids per poder aplicar, diguéssim, amb els nostres infants. Clar, totes aquestes iniciatives que ens estava explicant, professor Prats, seria imprescindible, no?, que vagin acompanyades d'una dotació pressupostària, però potser també de personal, de formació del professorat. Estem a prop de poder aconseguir-ho?
D'entrada, el que nosaltres plantejam, diguéssim, també en l'informe, és que, lògicament, hi hagi el suport infraestructural adequat, com no, i, per tant, les formacions i la tecnologia, però dèiem que amb això no n'hi havia suficient, no? I que, per tant, és necessari també començar també a pensar en aquest sentit en com i de quina manera ajudem el professorat en aquest sentit, doncs, que estigui més acompanyat. I això, probablement, el que fa plantejar és que siguem capaços, doncs, de redistribuir millor diguéssim, l'horari del professorat, no? I, per tant, les hores de dedicació que pot arribar a tenir un centre i a nivell pressupostari començar a jugar, en aquest cas, doncs, amb aquestes qüestions. Jo crec que és possible, no? És a dir, potser no cal desplaçar tants diners, tant pressupost amb eines i amb màquines, sinó potser més amb persones, no? És a dir, nosaltres pensem que probablement on cal posar l'accent, com us deia, és en el tema més de la mentoria, de l'acompanyament, del que seria doncs, ser capaços d'estar molt al costat de la gent. No?
Tenim poc més d'un parell de minuts, però per acabar, aquest acompanyament a casa, les famílies de quina manera poden ajudar en cap a aquesta digitalització? No? Passaran coses a l'escola, esperem? Quan arribin a casa, com acompanyem?
Nosaltres el que pretenem és treballar molt de manera comunitària, no? I quan diem molt de manera comunitària vol dir que potser quan parlem de casa el nano doncs, també pugui anar a la biblioteca o al casal i potser pugui tenir algun tutor o algun mentor que el pugui ajudar també a fer els deures, no? I qui diu a fer els deures, doncs que pugui tenir alguna persona de referència, no? Per altra banda, des de les escoles també plantegem que es puguin fer allò que anomenem doncs, acompanyament a famílies al voltant del repte tecnològic, no? Perquè ara d'aquí poc s'acosta Nadal i tot el tema tecnològic acaba sent doncs, un dels temes claus. No? Per tant, que la gent estigui pistada en qüestions tecnològiques, no? que puguem tenir criteri a l'hora de seleccionar què és allò que hem de consumir. No? En el fons, bé, ajudar, sobretot, a saber com hem de regular, com hem de saber, en aquest cas, posar les màquines a lloc, quin és l'horari, com i de quina manera cal pactar. Aquí cal pactar, no? Molt sovint, amb els nostres infants i adolescents, l'ús, diguéssim, tecnològic, no? Sobretot això, ajudar famílies, ajudar el professorat, perquè en el fons no és fàcil, i donar molt de criteri, sobretot en els nanos, no? En el fons és ser capaços de donar-los molts, sobretot molts consells, no? De com treballar de manera, jo diria, doncs, benestant amb la tecnologia.
Doncs ha estat un plaer que ens acompanyés avui Miquel Àngel Prats, ell és mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Gràcies, ens retrobem ben aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Matrícula oberta, un podcast de Ràdio Estel.